al dia, amb Joana Maroto.
Cinc minuts, és divendres 24 de juliol, tercera hora de programa. Seguim en directe a través de la ràdio i a través de la televisió. Ens acompanya ara i s'incorpora el control tècnic Lluís Menéndez i vos contam que el Banc Central Europeu ha obert una enquesta per decidir com seran els nous bitllets d'euro.
Els bitllets d'euro canviaran de cara per primera vegada en més de 20 anys. El Banc Central Europeu ha presentat els 10 dissenys finalistes que opten a convertir-se en la nova imatge de la moneda europea. La ciutadania ja pot votar entre dues propostes. La primera, la veig en pantalla, dedicada a la cultura europea, que inclou personatges històrics com Maria Callas, Ludwig von Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci o la Premi Nobel Bertha von Suttner, cadascun associat a un valor diferent dels bitllets.
L'altra proposta, Xisco, aposta per la natura, amb aus i rius representatius del continent. En aquest cas, al revers dels bitllets, hi apareixen institucions de la Unió Europea, com el Parlament Europeu, la Comissió, el Banc Central Europeu o el Tribunal de Justícia. Segons la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, els bitllets són molt més que un mitjà de pagament i els nous dissenys volen reforçar la identitat compartida dels europeus.
La consulta és oberta fins al proper 21 de setembre i tot i que el resultat no serà vinculant, el Banc Central el tindrà en compte abans d'escollir-ne el disseny definitiu. La decisió està prevista per a finals d'enguany. Després començarà el procés de producció, de manera que aquests nous bitllets tardaran encara uns quants anys a arribar a les nostres carteres. I vos he demanat abans i volia saber quin dels dos dissenys triaríeu vosaltres, cultura o rius i ocells?
Jo ja vos ho he dit, jo vull pagar amb Cervantes, amb Marie Curie, amb Mozart, amb Maria Callas, jo vull pagar així. Jo vull pagar dient, dona'm dues Marie Curie.
Donen dos curis.
Exacte.
Jo he dit que per canviar un poc m'aquesta sensació de ses aus, perquè és com que apareix que són bitllets de jugueta i els pots oferir així i no fa tant de mal pagar.
Si vos sembla, ara seguim parlant i fent debat entorn envers aquests bitllets, però si vos sembla, ja hem explicat abans que avui el rei Felip VI ja ha mantingut la seva primera audiència amb la presidenta del govern i poden connectar precisament amb l'Almudaina per escoltar, per sentir les declaracions de la presidenta Proens.
De les Illes Balears, i que li ha pogut explicar com nosaltres, a diferència de, per exemple, així com ho ha enfocat el govern d'Espanya, que és com un esdeveniment turístic per atreure més turistes, nosaltres ho estem enfocant com a la gestió d'una emergència. I com dic, fa més de 9 mesos que tenim un equip que està fent feina, han anat coneguent tots els mitjans d'aquí els darrers dispositius que hem anat anunciant, però li he pogut traslladar aquestes ubicacions d'observació segura de l'eclipsi, que nosaltres gestionem l'eclipsi en dues premisses. Primer de tot, la seguretat dels ciutadans a l'hora d'observar aquest fenomen, que sabem que és un fenomen únic i que l'han de poder gaudir els ciutadans de les Illes Balears i també les persones que ens visiten, però també com a segona premissa per nosaltres innegociables, la protecció dels nostres espais naturals, especialment de la Serra de Tramuntana. Insistes que en un context on estem veient tota la península, en un context d'incendis molt preocupants i amb una alerta vermella que tenim aquí per al risc d'incendi. No? Li he pogut explicar aquest dispositiu de més de 200 membres de guardes forestals i de Cibanat que estaran activats, d'aquest dispositiu que comença la seva activació ja, jo crec que deuen ser de les úniques comunitats autònomes que començam l'activació 24 hores abans, amb aquests drons que ens permetran veure l'aforament a determinats punts crítics. també aquest dispositiu especial a través de la Conselleria de Salut, amb aquest reforç d'oftalmòlegs i professionals sanitaris, en totes les restriccions de mobilitat, el que és especialment la serra de Tramuntana, insisteix, per protegir vies segures perquè poguessin passar els cossos d'emergència, també en cas de que hi hagués un incendi, i també per la protecció del medi natural, no? A partir d'aquí hem parlat també del gran repte, i com saben jo he dit moltes vegades que assolim aquesta comunitat autònoma i que no és nou, però jo crec que si de cada vegada més, ara jo ho vaig dir ja fa més d'un any, hi ha més gent que s'hi va sumant, i és el creixement demogràfic, demogràfic d'aquesta Espanya que s'omple. I com jo venc fent sempre que tinc l'oportunitat, reclamar atenció pública, reclamar debat públic i reclamar atenció política, no només en aquesta Espanya que se buida, no només en aquesta despoblació que és un fet, sinó també a l'atenció dels serveis públics d'una comunitat autònoma com la nostra, que des de l'any 2000 fins aquí hem duplicat la nostra població, no? A partir d'aquí hem pogut comentar algunes dades, com per exemple les dades de creixement d'alumnes nouvinguts, aquests més de 5.000 alumnes que s'incorporen una vegada començat el curs, aquestes més de 60.000 noves targetes sanitàries que hem donat els darrers anys, també, evidentment, el tema de la manca d'habitatge i de l'emergència habitacional. Li he pogut explicar les mesures que estan a damunt de la taula i la premissa que han posat en marxa també seguint la primera comunitat, prioritzant els residents a l'accés a l'habitatge, o per exemple aquest estiu prioritzant els residents a l'accés en el transport públic. Dins aquest context també hem pogut parlar, evidentment, del fenomen migratori.
Són alguns dels temes que comenta Marga Proens, que ha tractat i ha comentat el rei Felip VI. Han parlat de l'eclipsi, com no pot ser d'una altra manera, i també d'aquest dispositiu que ja ha començat a preparar el govern per precisament protegir espais naturals i prevenir a tothom de qualsevol, no només incident a la natura, sinó també sobre la nostra salut. També li ha parlat del repte demogràfic, reclamant més atenció per poder abordar i gestionar aquesta situació. Òbviament han parlat de l'emergència habitacional i també del fenomen migratori. Són algunes de les qüestions que Marga Proens ha parlat i tractat amb el rei Felip VI. Anirem seguint, estant pendent d'aquestes audiències avui. Recordem, primera era aquesta amb Marga Proens, després era la segona amb Gabriel Lecén, ja Jaime Martínez i també Llorenç Galmés. Tornant en el bitllets, en aquests bitllets que mos ocupaven ara, en aquest debat sobre si posar cares, rostres de personatges històrics, o si bé optar per la natura. Ja vos deia que m'agradaria pagar en Cervantes, no?, a les totes.
Però a mi m'agradaria pagar en Ramon Llulls.
En Ramon Llulls també hagués pogut ser una opció.
Tenim un gran savi medieval i no me demanis perquè sempre el descartam de tot. I en Ramon Llull pot mirar-se cara a cara,
sí,
en qui vulgui.
Totalment.
Per tant, per quantes bitllets de Ramon Llull, companys d'Europa?
Seria una bona opció. Ara m'ha recordat, Xisco, abans parlàvem de espots bitllets amb rostres de dones que hi havia en el món, sí que hem comentat que n'hi ha a Mèxic, que n'hi ha també en el Regne Unit, etcètera, etcètera, però m'ha vengut en el cap quan parlàvem, no sé si puc dir la paraula i tot, de Bin Laden. Me la recordeu?
Sí.
Que com que no hi havia molt de bitllets de 500, quan n'hi havia un, això és un Bin Laden perquè ningú els havia vist mai, no? Tothom sabia que hi havia bitllets de 500.
Bin Laden ja no n'hi ha.
Ja no n'hi ha, els van retirar.
Si t'has fixat, ara el bitllet més gran que se fa des del Banc Central Europeu és de 200 euros, que aniria dedicat a Bertha von Suttner, que és Premi Nobel. O
mira,
si no,
ja li han parat aniria el nom més complicat, perquè com que són els que menys s'utilitzaran.
On hi he dedicat en aquest ocell, que no sé quin és, però que supos que qualsevol ornitòleg m'ho sabria instruir. Jo entre ocells i persones, que vols que te digui, troc que
sempre estat persones.
No, i a part, són maneres de comentar-ho, però quan tens el bitllet en sa mà, si pagues amb un Maria Callas en 5 euros, te pots demanar qui és en Maria Callas i investigar una mica la seva història. També ho podries fer amb un ocell, però no ho sé. si m'ho dones a triar...
Ja ha reivindicat la figura d'en Ramon Llull, si te deman, ja que abans parlaven que hi ha tantes poques dones en els bitllets, qualque figura il·lustre de dona que t'agradaria que aparegués en els bitllets?
Ai, és que abans parlaven de Sor Juana Inés de la Cruz i troc que és hispanoamericana, per tant no aniria a bitllets europeus, però si mateix fixa que sempre han agafat les mateixes científiques, sempre que se parla de dones científiques, Marie Curie. Troc que hem perdut una oportunitat, a lo millor per reivindicar altres dones que sí que varen fer grans aportacions al món de la ciència.
Mira, com pensava que me diria Rocío Jurado, perquè abans deies que havien de ser persones que ja no fossin
estimades,
vives.
Estimades, som realista i per molt que jo sigui fan d'en Rocío Jurado, que m'encantaria pagar en Rocíos...
Seria molt guapo,
Sé que això serà complicat, que una estrella de la copla, que tampoc és un gènere meravellós, però que no és tan universal com us pensam, acabi un bitllet. També és com si ara me demanassis un bitllet per en Camarón i començar a pagar en Camarón.
Així podria
no
ser un cantant.
Jo demanaria un bitllet, perquè no, ara que aquests dies n'hem parlat, per altres qüestions que no són precisament alegres, bitllets d'Antònia Font. Mos alegrarien sa vida. S'ha quedat de pasta de manera.
Jo entenc que de vegades... No, jo entenc que de vegades mos pot s'il·lusió, però en tots els meus respectes. Cap a Antònia Font com a
grup. I cap a Rocío i cap a tot. No és una mala opció.
Entre Antònia Font i Leonardo da Vinci, entenc que li hagin donat el bitllet o li donin el bitllet en el Leonardo. També t'ho dic. Ho dic perquè també es fent amb en grupi.
M'ha un por regirat.
Persones, és a dir, si no volen disgustos com els ducs de Palma, millor donar-li ja personalitats o intel·lectuals de fa un parell de segles. Que no se puguin discutir. Ho dic perquè imagina que després has de retirar els bitllets per allò que sigui.
Bé, li donarem una volta. Pensarem en quins altres personatges històrics sí que podrien aparèixer en aquests bitllets i, per exemple, podríem enviar una petició a Christine Lagrange perquè precisament els inclogui. Un d'ells seria en Ramon Llull, que aquest sí que el tenim perquè ben clar, que li demanaríem.
En aquest sentit és indiscutible.
Idò, aquesta era la nostra notícia curiosa del dia. Nous bitllets, en noves cares, en noves... formes, colors per aquests bitllets d'euro, però també hem de parlar d'altres qüestions. I vos parlem avui de la manca de comares, perquè a Espanya es posa en perill i la integritat física de totes les dones. El Consell d'Infermeria ja fa anys que reclama que el país necessita el doble de comares de les quals hi ha actualment, perquè es preveu que en uns 10 anys les comares se jubilin de manera massiva.
Segons les dades de l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, el 2024 a l'estat espanyol hi havia 10.487 infermeres amb el títol de comares, però només 8.432 estan col·legiades. El sector alerta que aquestes xifres no són suficients i reclama més professionals per cobrir aquesta demanda.
Espanya té un ràtio d'unes 12,4 comares per cada 1.000 naixements, mentre que la mitjana dels països de l'OCDE és de 25 per cada 1.000. El Consell General d'Infermeria reclama de qualque manera augmentar les places EIR per formar més comares. De fet, avui tenim amb nosaltres Anna Isabel García. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Conta'ns, com a comare, com afecta aquesta manca de comares al vostre dia a dia?
Imagineu-vos, si al final faltam pràcticament el doble de comares que som, no? Si volguéssim complir amb els estàndards de la Unió Europea, en faltam moltes i al final sempre mos ubiquen, no? Es puesto on més mos té ubicada la gent, és en el territori, no? L'hospital, però sempre vos cont que estem a moltes més bandes, estem en el centre de salut, estem fent educacions sexuals en els instituts, atenció a menopàusia, prevenció, promoció de la salut. Al final tenim moltes àrees per cobrir i aquesta manca de personal mos ho posa més difícil, clar.
No sé si pot tenir alguna conseqüència el fet de, per les dones, no disposar de prou comares quan anem a consulta, quan haguem de menester un part o en situacions com aquestes.
Clar, això al final, imagineu-vos, si ara de demanar cita per fer-te una citologia, per exemple, que és una de les altres feines que tenim a primari, hi ha una llista d'espera important. Si necessites assessorament anticonceptiu, potser no trobis un assessorament en el moment que ho necessites. En un moment tan vulnerable com és l'embaràs o el postpart, si és estiu i la comare del seu centre de salut té vacances i no l'han substituïda perquè no n'hi ha d'altra per cobrir, pot ser que te quedis en una etapa bastant vulnerable, com vos deia, on necessites un recolzament adequat sense tenir aquesta figura, no? Per tant, al final afecta directament a la salut de les dones i al final tenir més comares és tenir més qualitat de vida per les dones.
I per què aquesta manca de comares, Ana Isabel? No hi ha prou formació? És a dir, quan qualcú vol accedir a fer l'especialitat de comare, no hi ha prou places? És una especialitat que no interessa? Per què? O és que manquen infermeres en general i comares en particular, que això també podria ser.
És multifactorial, no? Per una banda, tenim el que tu comentaves, la falta de formació d'especialistes. El Ministeri de Sanitat espanyol fa anys que retalla les places de formació especialitzada i té molt poc sentit fer-ho en les comares, precisament perquè ja se preveu una onada de jubilacions en els pròxims 5 o 10 anys, donat a una casuística que durant uns anys va estar tancada a l'escola de comares, perquè va com una espècie de canvi, i durant aquests anys que no hi va haver comares noves, això ha provocat que ara hi ha una generació de comares que s'estan a punt de jubilar i no tenen aquest relleu durant aquests anys que no hi va haver formació.
Per ser comare, què s'ha d'estudiar?
Per ser comare,
has de passar per infermeria?
Has de passar infermeria, que són 4 anys, és un grau universitari, i després has de fer un examen a nivell nacional, igual que els metges, que tenen els MIR. Nosaltres fem CEIR, que és infermera interna residente, i després de superar aquest examen, hi ha una, és com una posició, no? Va per ordre, per ordre de nota, ordre de mèrits, i tries una plaça per formar-te. I aquesta plaça que tries són 2 anys més de pràctiques exclusivament, a centre de salut, hospital, totes les nostres competències, per ser com ara. Llavors, el mínim són 7 anys, perquè són 4 de carrera, un d'estudiar a CEIR i 2 de resident. O sigui, hi ha molta feina per fer per arribar a ser com ara. I clar, el problema és que si el Ministeri no obri més places de formació d'interna residents, és difícil arribar a cobrir aquestes necessitats que tenim a dia d'avui. I ens trobem aquest problema a molts centres de salut sense cobrir, dies que un esperitori, doncs, entre nosaltres fem el que podem, fem hores extres a les totes. Som un col·lectiu, a banda de ser menys numerós que de la infermeria, estem una mica agobiades amb aquest tema de personal.
No, i si ja hi ha llistes d'espera per aventura per tenir cita en la comare, si se van jubilant infermeres, comares, si no teniu relleu generacional i tot és tan complicat, les llistes encara se faran molt, molt més llargues. Clar. I molt més extenses. Ja que te tenim aquí, hi ha moltes dones que decideixen, canviant radicalment de tema,
sí,
no donar pit després de 6 mesos. És un tema que també em vi com tu tractes moltes les teves xarxes socials. Parles tant de l'alletament com d'estete, no? Que ho diré en castellà perquè mos entengui tothom. Mm-hmm. Tot això es deu a desinformació. A què diries que se deu? Quines són les principals coses que haurien de tombar mites, falses creences sobre la lactància que encara existeixen? Hi ha molta de gent també que em fa ara una publicitat que tampoc no acaba d'ajudar a les xarxes socials.
Sí, al final les xarxes socials són un reflex de la societat i els mateixos mites que ronden a la població també els havien penjat a les xarxes socials, no? Per tant, hi ha persones amb un altaveu molt important dient coses que a vegades no mos fan molt de favor a les dones que donen pit o als professionals que intentem donar un recolzament de la lactància. I, per exemple, segur que heu escoltat o us ha sonat la polèmica, no?, de Nana Brito, dient en el podcast de Poco se habla, que donar pit a un nen que té dents és deleznable, no? És a dir, aquest tipus de missatges, al final, bé, se la van menjar per dir això, li va venir una onada de haters, però hi ha altres missatges, no?, que també se perpetuen amb aquest tema, no? El tema de que la teva llet no alimenta, que si li dones un biberó de cereals dormirà millor. És a dir, hi ha moltes coses que ja les deien les nostres predines i la veïnada de Xinca.
Però amb un altaveu que és més perillós,
amb, no?, un altaveu molt més perillós, amb molt de seguidors, i que per ventura hi ha gent que arriba a dubtar del que està fent, si ho està fent bé o no, per aquest missatge, no? I el problema és que tenim per ventura una formació i una manera d'acompanyar les dones, no tenim un altaveu tan gran, tant de bo.
Ara que parlaven de manca de comares, segur que el fet de que una comare t'acompanyi durant el procés de donar pit és important, si ens pots explicar un poc per què.
Clar, al final, si una dona, quan surt de l'hospital, surt amb dubtes, amb problemes, amb dolor, amb qualque tema de lactància que no estigui del tot resolt, necessita qualcú que li recolzi, no? Per tant, si el que fem és agafar el mòbil i mirar les xarxes socials, quins missatges a vegades estan erronis i no tenim un professional que ens pugui acompanyar, és difícil, no? I si, com ara del meu centre de salut, com dèiem abans, està de vacances i no l'han coberta, me quedo un poc orfe, no?, d'aquesta ajuda, aquesta necessitat que tenc d'acompanyament. I clar, aquí la figura d'una comare és vital per donar aquest recolzament en aquesta família que durant aquests primers dies sorgeixen moltíssim de dubtes, moltíssim de problemes que a vegades tenen una solució molt fàcil, i les dones que a vegades vénen desesperades a urgències de l'hospital perquè tenen qualque problema de lactància, se'n van plorant diguéssim, emocionades, de dir, m'és normal que m'has dit això i amb això puc arreglar el problema que tenia, perquè si no ho hagués deixat, no? Llavors, tenim a vegades un paper molt important que no se li dona aquesta importància i necessitam aquest recolzament, aquesta ajuda, aquesta cobrir el personal que necessitam com a manco per donar el suport que les dones se mereixen.
Clar, tan important és anar de mamà com també és opció de no fer-ho.
Sí.
Dic perquè de vegades també, ara parlàvem del comentari d'Ana Brito a un podcast que és cert que ella parlava una mica despectivament, però també hi ha com una càrrega de sospita damunt d'aquestes mares que, per allò que sigui, decideixen no donar pit.
Clar.
Tan respectable és una cosa com una altra. És molt personal, això. Ets tu en el teu fill. I ja a partir d'aquí decidim en què vols fer. Però no sé si ara mateix està més de moda donar de mamà que no donar-ne.
Aquí hi ha diferents perspectives, no? Sí que és vera que les estadístiques ens diuen que hi ha una tassa d'abandonament de la lactància molt alta en els 3 i en els 6 mesos. És a dir, les dones ho intenten, o sigui, tenim un percentatge bastant alt, com de 80% de dones o més, que volen una lactància materna quan neix el seu fill, però per X o per Y, perquè incorporació a la feina, per problemes que sorgeixen, per manca de recolzament, en els 3 i en els 6 mesos n'hi ha moltes que ho deixen, i la tassa de lactància prolongada és bastant més baixa que per ventura fa uns anys. I està molt bé el que deies, Xisco, perquè al final la comare també està per donar recolzament a aquestes famílies que trien donar lactància artificial, perquè també poden donar consells sobre com donar aquest biberó, quin tipus de biberó te pot donar millor, quin tipus de llet. És a dir, també estem per això, no hem de demonitzar la lactància artificial, també estem aquí per aquestes famílies que necessiten aquest recolzament. Nosaltres no som ningú per prendre aquesta decisió, sinó per recolzar la família, sigui quina sigui aquesta decisió que ha pres. Però sí que és vera que la dona que decideix donar pit necessita aquest recolzament i aquesta ajuda, perquè si no, a vegades hi ha moments que torna difícil i és important tenir un recolzament.
Clar, és complicat, sa mare, entén de xarxes. Ho dic perquè abans teníem sa veïnada de Cinca, teníem sa típica dona que te trobaves a plaça, que te comentava que sa seva època ho va fer d'una manera o d'una altra, però el que jo m'he temut és que totes les meves amigues que han estat mares, totes estan hiperinformades. I clar, hi ha tanta informació, tenen tanta teoria per aplicar, que després sa mare se complica molt.
Total, és que a més sa aparició de sa intel·ligència artificial en aquest món de sa maternitat també a vegades no ajuda, perquè no sempre ens dona una informació fiable i ens toca moltes vegades a consulta desmuntar aquests mites o desmuntar aquesta informació que ens hem trobat, no? I aquesta sobreinformació no sempre és bona, perquè clar, al final, dèiem abans, hem d'estudiar 7 anys per ser com ara, no? Hem de passar per molt de periples i molta experiència i molt de veure casos i aprendre per saber manejar una situació, no? Per tant, a vegades és difícil en 9 mesos fer-te un màster de tota aquesta especialitat, no? Per tant, moltes vegades, xapó per informar-se, perquè jo crec que és important saber el que està bé i el que no, i el que és un abús i el que no. Xerrem en altres ocasions de la violència obstètrica. Al final, la informació prevén d'aquesta...
Si no ho saps, no és conscient d'això, però ahir teníem Nantel Pujol, endocrí, i na mare jo dèiem, no s'ha d'opinar dels cossos aliens.
Uh-huh.
Crec que tampoc s'ha d'opinar dels tipus de maternitat.
Total.
Hauríem de començar a interioritzar aquest mantra, que... Són your rules.
Sí, total.
Les teves regles. Perquè
sí, sí.
El cap i a la fi ets tu qui l'hauràs de gombolar al vespre, qui l'hauràs de donar al metge quan tingui mal de dents, etc. i no hi ha tanta de gent després que t'ajudi a implementar aquesta maternitat sobre la qual tothom opina.
Sí, al final hi ha una opinologia molt, molt heavy. Xarxes socials, això sabeu bastant, és a dir, aquestes mateixes persones que tenen aquesta alta veu tan gran també reben moltes de crítiques, no moltes opinions, i és molt fàcil des de que teva dir per què li dones pit o per què dormen tu en el teu llit, no? I a vegades hi ha molt, la gent ho té molt fàcil per opinar, per donar el teu punt de vista, i a vegades és el que tu dius, no? Si tu no has de cuidar aquesta criatura, tu no l'has d'aguantar els vespres, tu no has de ser qui li ha de sostenir aquestes rabietes o el que sigui, doncs mos poden guardar aquesta opinió, perquè al final, quan tu t'hi trobes, o sigui, al final hi ha una frase que m'agrada molt, que és de totes som la millor mare del món fins que tenim el nostre primer fill. Mm. És a dir, podem opinar molt de lo que fan els altres, ui, perquè li dona pantalles, perquè li dona sucre, perquè no sé què, perquè s'ha posat epidural, perquè li dona un biberó, i al final, quan tu t'hi trobes i dius, ara ho entenc, no? Ara jo, per ventura, ja no soy la mejor madre del mundo, no?
En definitiva, avui hem après o hem sabut que falten comares, que no hi ha relleu generacional, que no s'ha de demonitzar la lactància materna ni tampoc la llet de forma, fórmula o la lactància de fórmula, i sobretot que no s'ha d'opinar de la manera en què educam en els nostres fills, o en els aliens, més ben dit, en els que eduquen les altres persones. Anna, Isabel, moltíssimes gràcies.
Gràcies,
que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Igualment.
Hem de fer una petita aturada, però no bona nou, perquè hem de parlar de moltes més coses, entre d'altres coses d'un llibre que s'ha fet referit o sobre Gaudí i també la catedral.
Al dia. IB3 Ràdio és cultura. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que teva o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Dia amb Joana Maroto.
I seguim fent ruta, seguim en directe a través de la ràdio, de la televisió. Ja sabeu que aquest programa és un programa híbrid que sabeu a través d'IB3 Televisió, s'escolta a través d'IB3 Ràdio. Pots parlar ara de cultura, perquè Gestió Cultural, en col·laboració amb la Càtedra Seu de Mallorca, han creat un conte per apropar la història, atenció, d'Antònia Gaudí a la Seu. El conte ha estat il·lustrat per Flàvia Gargiulo amb el text de Miguel Anómalo i es vol fer servir com una eina més de divulgació de l'obra de l'arquitecte català que va dur a terme la feina de la Seu entre l'any 1902 i també l'any 1915.
L'obra narra la història d'una nina anomenada Margalida que visita la Seu en una excursió a l'escola. Allà viurà una aventura que li permetrà retrocedir en el temps per conèixer Gaudí, com Gaudí i el bisbe Pere Joan Campins varen reformar la catedral. La seva curiositat es transformarà en fascinació quan el principal protagonista de la intervenció l'acompanyi durant tot aquest conte.
A partir del pròxim curs, el conte estarà a disposició dels infants a biblioteques i les escoles i instituts que visiten la seu amb l'equip educatiu del Temple. Avui xerram amb Flàvia Gargiulo, il·lustradora d'aquest conte. Molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Conta'ns, com et va arribar la proposta d'aquest projecte?
Me llegó a través de la Escuela de Ilustración, de la Escuela de la Plaza del Tubo, porque a ellos les había llegado la propuesta de la catedral. Estaban buscando a alguien que gestionara el proyecto entero, ¿no? De quién podía hacer recibir el encargo, generar un cuento y además responder a la parte arquitectónica, ¿no? Que no era del todo fácil.
Clar, perquè hi ha molta cosa de gaudir i dibuixar un geni no sé si és fàcil.
No lo es, pero lo fácil o lo bueno es que al ser infantil hay un montón de cosas que ya no tienes que tener en cuenta, ¿no? La personalidad te la puedes inventar, es el compañero de una niña, es un genio, pero no lo tratamos desde la perspectiva de genio, sino de amigo, de es él, pero no es realmente él, porque es un viaje en el tiempo o es un sueño, no termina de quedar muy claro. Entonces, hay una flexibilidad.
Sigui com sigui, Flàvia, és una responsabilitat, no? També el fet d'il·lustrar, encara que sigui una mica de Margalida, aquest geni que és Antoni Gaudí, que jo crec que sí que s'assembla molt a ell, t'he de dir.
Gracias.
Sí.
Está bien. Gracias. Lo he intentado que se le parezca y a la vez que sea un poco divertido y entrañable. Yo no sé si este señor era así de simpático. Teníamos que darle otra dimensión, ¿no?
Te vares inspirar en qualque cosa en concret a l'hora de dibuixar-lo o vares anar provant i fins que te va agradar la versió definitiva?
Busqué, sobretot en les fotos d'arxivo, i lo bueno és que tenemos muy claro por una parte cómo es, pero solo tenemos una o dos fotos de perfil o de frente, no tenemos más. Entonces, ahí hay como muchos huecos para rellenar. O sea, se parece, pero a veces se parece por suerte.
Bé, també hi ha allò de la imaginació, no? De poder tancar els ulls o d'imaginar la teva manera com és un personatge, una persona, o fins i tot l'univers d'aquest geni en concret, no?
Sí, y bueno, ahí también el juego lo da mucho Margalida, porque Margalida es el personaje contemporáneo, entonces nosotros realmente atravesamos este cuento con ella, ¿no? Somos más compañeros de ella que de Gaudí. Gaudí pues es el genio, es el grande, y ella es el personaje contemporáneo al que nos podemos acercar más.
¿Y cuántas vegades ha hagut d'anar a Flàvia Gargiulo a la seu per inspirar-se i poder dibuixar tot allò que surt en aquest llibre?
No tantas como parecería, porque las veces que he ido he hecho muchas fotos. Sí que hice, que esto fue muy importante, una visita guiada con una de mi clienta, ¿no? Mi clienta es gestión cultural y son tres, y luego también estaba Andreu, el historiador. Hice una de las visitas guiadas con Cristina, y ahí pude ver mucho mejor qué era lo importante, pero sobre todo escucharlo, ¿no? Que dónde ponen ellas el acento, y a partir de ahí sí que entendí mejor el proyecto. Y el resto fue estar en contacto constante con ellas y que me enviaran fotos. O sea, necesito, en este dibujo va a aparecer un vitral específico, y me mandaban fotos de ese vitral. Claro, la catedral tiene un material espectacular para divulgación.
No te l'acabes mai. Clar, dius que no has anat molt a la seu, no tant com us podem imaginar, però sí que Flàvia Gargiulo va molt a biblioteques. De fet, ha il·lustrat moltes sales de biblioteques amb el seu estil, precisament, i per acostar també la il·lustració a tots aquells infants que van a cercar llibres a les biblioteques. Quina importància té per tu, o que de guapo té per tu, que aquest llibre, el que has fet ara, sigui o estigui disponible a les biblioteques i també a les escoles?
Pues mucha, mucha, la verdad. Y uno de los aciertos de este libro creo que es la impresión. Es un libro muy bonito y la tapadura es resistente. Eso es muy importante para que esté exacto en bibliotecas y en colegios. Y bueno, de todo el equipo que ha hecho posible el libro. Estamos todos muy orgullosos de la calidad, ¿no? Del resultado, y que pueda gustar. Tanto la historia, la aventura de Margalida, conocer a Gaudí desde otro sitio, y ver la catedral también con otros ojos, ¿no? Porque te la está presentando una niña. Entonces es más fácil acercarse, ¿no? Sentirse referenciado como niño, ahora no me sale la palabra, empatizar.
Uh-huh. A mi m'agradaria saber com has aconseguit fer atractiva una història de patrimoni i arquitectura, perquè jo recordo que de petita, si veia molt de text, segons quin conte, ja me feia un pas més d'haver-se llegir-ho, i a la mínima que veia qualque dibuix o qualque persona que s'acostava més a la meva edat se feia més atractiu, però igualment no deixa de ser una història de llegir, d'entendre, perquè hi ha una arquitectura darrere i de més. No sé com has aconseguit un poc aquest equilibri.
Bueno, esto es culpa realmente del escritor, de Miguel Anómalo. Somos compañeros desde hace tiempo, siempre que podemos trabajamos juntos, él como guionista y escritor, y la verdad es que nos combinamos bastante bien. Él tiene muchísima imaginación y es verdad que costó captar esta doble vertiente del proyecto, porque por un lado es tenemos que explicar la historia de la reforma de Gaudí y por otro lado tiene que ser un cuento, porque si no, no se va a acercar a los niños todo lo que tiene que acercarse. Bueno, y esto pues llevo bastante trabajo. O sea, realmente lleva más trabajo el cuento en este proyecto, de escritura, reescritura, escuchar al cliente, qué necesita, ponerse en la piel de los niños, etcétera, que el dibujo en sí. O sea, el camino de los dibujos ha sido mucho más breve, ¿no?, una vez aprobados los bocetos.
La seu és una catedral gòtica, ha tingut aquesta intervenció a començament del segle XX, de 1902 a 1915, de Gaudí, després també a la capella de Barcelona, és a dir, que és una catedral que s'ha anat adaptant en el temps que li ha tocat viure, per dir-ho de qualque manera. A tota aquesta intervenció de Gaudí, tu que l'has pogut uear, vigilar i, sobretot, passejar per poder retratar en aquell llibre, d'allò que va fer Gaudí, què és allò que més t'ha agradat?
Jo crec que a mi el que més me gusta és el mural cerámico que está al fondo, voy a decirlo todo fatal, al final del presbiterio, creo. Seguro que me he equivocado. No se ve mucho porque está lejos, quizá eso también lo hace como más misterioso, pero cuando se encienden las luces del altar sí que se ve al fondo todo como brillitos y colorines justo encima del coro. Y es muy bonito realmente. O sea, es como que Gaudí llevó la luz a toda esa parte de la catedral, la iluminó, pero no solo la iluminó diciéndolo mal y rápido con lámparas o con ventanas, sino con la propia decoración. Brilla, hay reflejos, hay colores, es muy espectacular.
I que suposa per una il·lustradora que li comanin fer el llibre infantil de la Seu per celebrar aquests 100 anys de Gaudí?
A nivell professional, ja és algo. No es inocuo en absoluto. Y luego, lo bueno para este tipo de casos es tener una fecha de entrega que no te deje pensar mucho en lo que estás haciendo. Porque si no, realmente da mucho respeto. Entonces, hay que hacerlo bien, ¿no? Tú te haces movies. Tu trabajo, pero...
Porque a partir d'ara, quan qualcú vulgui contractar a Flàvia Gargiulo, que tingui clar que la magnitud del projecte li impressionarà, sí. Perquè si hi ha un deadline, una data límit, ella anirà per feina com una
Exacto.
formigona i anirà dibuixant per tenir el projecte acabat.
I abans, que hi ha moltes maneres de fer que els infants estiguin una mica connectats amb l'escola, amb els deures, les tasques, activitats una mica també lúdiques per no perdre el fil, crec que seria una bona opció, no? Aquesta
Aquest
lectura aquest estiu.
Aquest llibre serà una lectura meravellosa. Tots els nens de Balears i d'arreu del món que siguin interessats en l'obra de Gaudí, centrada sobretot en la catedral en la Seu, en la catedral de Ciutat, és una meravella i des d'aquí el recomanam-les totes.
Recomanam-les totes. Qualque projecte a la vista que mos puguis compartir?
Bueno, siempre estoy ahí como con un montón de bolas en el aire, ¿no? Es verdad que tengo en marcha un cómic largo para adultos que se llama Dama Dictadura. Lo llevo con calma, de esto hemos hablado, ya he pasado por aquí a hablar alguna vez, pero estoy en ello. Y este año seguro que se acaba un proyecto mucho más pequeño de cómic también, estoy muy contenta, sobre el barrio de Peregrau, que estoy haciendo con Cristina Llorente.
¿El barrio de Chisco?
Ah, mira.
I del meu barri.
I del teu barri. I ja no me'n puc estar de demanar-te també, Flàvia, perquè abans parlàvem dels nous bitllets d'euro, no sé si m'ho has sentit.
He vist una foto.
En rostres de personatges il·lustres, no? Com Cervantes, Marie Curie, en Beethoven, en Maria Callas. En Flàvia, a qui li agradaria retratar? O qui, no sé, a qui t'agradaria il·lustrar? No per un bitllet, que també podria ser opció, sinó per...
Però que si no Christine Lagarde li pegui un truc a Flàvia i li diu un assassí per dia 30 d'agost, una Flàvia t'ho fa.
Sí, sí. Jo te hago a Gloria Fuertes.
Ai, mira, Gloria Fuertes, m'encanta.
¿Verdad?
M'encanta. I de Flàvia, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies. Esperem trobar ben aviat aquest llibre a totes les escoles i a totes les biblioteques.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, de verdad.
Fem una darrera aturada i no vos penseu, tenim encara més coses per compartir amb tots vosaltres, així que no voneu molt en fora. Fins ara.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és entreteniment. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixem en el batac de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. El dia, amb Joana Marató.
Ja hi tornem a ser, 11:45. Atenció, perquè ja tenim avís groc per activar per tempestes a les Pitiüses. Vos acaba d'informar el nostre company Albert Darder. Molta precaució, ja ho han dit en el començament del programa, perquè efectivament venen aquestes tempestes que provenen de la península. Per tant, tindrem vent i possibilitat també de pluges a les Pitiüses. Però vos contam que han passat 10 anys des que Quiérete Mucho, Maricón es va convertir en una obra de referència per a milers d'homes gais que cercaven entendre com la discriminació, l'homofòbia interioritzada i també les experiències de rebuig afectaven la seva salut mental.
Eres diferente, diferente al resto de la gente que siempre conocí. Eres diferente.
Ara el psicòleg Gabriel J. Martín publica Quiérete Mejor, Maricón, un llibre que no pretén repetir l'anterior, sinó aprofundir en una idea fonamental, l'autoestima. I en aquest nou llibre combina evidència científica, experiència clínica i exercicis pràctics per ajudar el lector a construir una relació més sana amb ell mateix.
I per parlar d'aquest assaig i de la manera com aprenem a valorar-nos i de com es pot reconstruir una autoestima que sovint està malmesa ja des de la infància mateixa, saludam en Gabriel Martín, especialista en psicologia afirmativa gay. Gabriel, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, bones, què tal?
Encantat de saludar-te i fascinat en que 10 anys després primer mos vas dir Quiérete Mucho, Maricón, i ara Quiérete Mejor, perquè m'imagino que durant aquests 10 anys ja de feina has descobert que estimar-se té moltes capes i havies d'ampliar una mica aquest missatge.
Sí, donar més eines, perquè la qüestió fonamental amb aquest llibre és això, fer un manual que sigui molt útil, amb molts exercicis pràctics, i que sigui finalment una eina per poder treballar. O sigui, no és el què has de fer, sinó com ho has de fer. I aquí estem, amb aquest llibre.
Clar, perquè una de les idees que travessa aquest assaig, aquest Quiérete mejor, maricones, precisament el tema de l'autoestima, que precisament els homes gais de vegades no, en el nostre cas no se pot entendre sense el context social en el que han crescut. És a dir, nosaltres no podíem anar de bracet del nostre enamorat, per exemple, a l'hora del pati. O quan varen tenir 15 i 16 anys no varen poder dir allò que érem i viure una adolescència estàndard, podríem dir, per això te trobes homes de 40 que tornen a ser adolescents perquè fan coses que haurien d'haver viscut quan en tenien 15. Però què entenen per autoestima? O què haurien d'entendre per autoestima?
M'has obert una pila de melons. T'aviso que has posat una pila de coses sobre la taula. Mira, de vegades, no només les experiències que no podem viure, sinó totes les experiències de discriminació i que creixem en una societat que associa el ser homosexual a coses terribles. Des que som molt petits, estem escoltant que ser maricona està associat a ser promiscu, un malalt, una persona inestable, amb molts problemes, etcètera, que es quedarà sola sempre a la seva vida. I amb això el que fem és construir un concepte propi, el que li diem l'autoconcepte, que està molt distorsionat, molt deteriorat i molt negativitzat, si tu vols dir-ho d'alguna manera, no? Per tant, és molt difícil tenir una autoestima adequada, estimar apropiadament algú que està distorsionat o que està associat a coses tan terribles com aquestes. Per tant, el tema de l'autoestima es dificulta, però a més és que no tenim l'oportunitat de treballar les nostres habilitats socials, el poder relacionar-nos d'una manera natural i normal. I al final tota aquesta pila de coses deixa una empenta, deixa una marca en tots nosaltres que deteriora l'autoestima. Necessitem revisar-nos moltes coses, necessitem revisar-nos el que pensem de nosaltres mateixos, necessitem revisar-nos el que pensem de l'altra part de la resta del col·lectiu, de la gent amb la qual ens relacionem, de la manera en què hem après a mantenir les relacions socials amb les altres i tal, no? Per tant, cal un treball que a vegades és, no és que sigui massa complicat, però sí que és molt laboriós. És a dir, hem de fer moltes coses i hem de treballar moltes coses.
I també l'obsessió per la validació externa, no? El moment que vivim d'ençà que vares publicar aquest Quiérete mucho maricón, han canviat molt les coses, les xarxes socials no eren tan presents a les nostres vides, en canvi ara hi ha aquesta cultura del like, que si des de petit t'has sentit discriminat, moltes persones LGTB, però aquells en concret, han sentit que la seva vida tenia sentit a través de la validació, de ser més perfectes que ningú, de saber més coses que ningú, d'arribar més lluny a la feina que ningú, i això arriba un moment en què és una mica esgotador.
Sí. De fet, aquest efecte se li diu sobrecompensació, que és un mecanisme psicològic que està molt estudiat, una persona que té una baixa autoestima i que considera que d'alguna forma ha de compensar aquesta tara, aquest efecte que suposadament porta a sobre i ha de destacar d'una manera brillant professionalment o com a persona, el millor amic del món que sempre està disponible per qualsevol cosa i tal. Doncs desenvolupen aquesta personalitat molt exigent i al final estem treballant molt dur per desenvolupar un personatge que rep la validació aliena, però que no estem validant nosaltres, el que som nosaltres en realitat, no? I això, al final, genera també problemes, perquè s'han sempre treballat molt, 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 molt per destacar, per ser unes persones admirables, però mai no rebrem una validació del que som nosaltres tal com som nosaltres, no? I aquest és un mecanisme complicat. I l'altre, per exemple, la influència de les xarxes socials. Nosaltres som una comunitat que tenim molt més problemes de trastorns d'alimentació que la població general, i som molt vulnerables al tema de la comparació. I el que passa en la xarxa social, que estem veient, ja fa anys que ho comentem, psicòlegs i tal, que l'algoritme el que premia són determinats aspectes físics i determinats èxits a la vida o situacions personals i tal, i quan tu compares la teva vida com la de les altres o el teu físic amb els altres, el que et mostra les xarxes socials, habitualment, ja sortim malament, mal parats de la comparació, però a més, si tinc l'autoestima deteriorada, a més encara em sento, em enfonso encara més.
Gabriel, te volia demanar si penses que aquesta lectura és exclusiva o només per persones gais, per homes gais, o si penses que pot servir, per exemple, per altres persones per entendre una miqueta com se poden arribar a sentir de discriminats, com poden arribar a tenir poca autoestima, com poden arribar a tenir aquesta incrustada també homofòbia de dins, les experiències de rebuig que han anat tenint al llarg de la seva vida. Pot servir també per fer una mica de pedagogia i que la gent que no pot arribar a entendre com se senten pugui entendre una miqueta com poden arribar a sentir-se.
Sí, i de fet una cosa de les que més m'agraden és que hi hagi molta gent que no és homosexual que llegeix els meus llibres per entendre el seu amic, el seu fill, la seva amiga, filla, etc. No? Perquè sí que evidentment és útil en aquest sentit. Però no només això, jo sempre explico que nosaltres portem tota la vida fent la traducció de llibres. Abans no hi havia literatura psicològica sobre homosexuals o col·lectiu LGBT, i quan qualsevol de nosaltres necessitava un consell o un llibre que l'ajudés, havíem de comprar llibres que eren generals per tothom, i nosaltres fem la traducció en el nostre context. I jo explico, si algú heterosexual agafa un llibre dels meus i fa la traducció al seu context, em sembla perfecte, és una manera de tornar a fer les coses a l'altre camí, però sí que crec que, evidentment, és una aplicació. Veure, jo no he descobert la pólvora en aquest llibre, i el que faig és agafar tècniques per millorar l'autoestima de qualsevol persona i adaptar-les al context de persones homosexuals. De la seva biografia, del seu context social, familiar, etc. Però és una tècnica general que està aprovada per la població general i que funciona. I, per tant, qualsevol persona podria no només entendre'ns, que ja està molt bé, sinó, a més, aplicar les tècniques i exercicis a la pròpia seva vida.
Que quédate mucho, quédate mucho eres primer, que quédate mejor maricón, un manual sobre la autoestima de los hombres homosexuales, d'en Gabriel Martín, publicat per Roca Editorial, té diversos blogs i el quart està dedicat a l'autoestima aplicada a les nostres vides, parla d'armari i autoestima, autoestima eròtica, que aquesta també és important, autoestima i drogues, que de vegades hi ha molta de gent que acaba en el consum per no saber dir no a temps, autoestima i relacions de parella i autoestima, relacions socials i familiars. I el que m'agrada dels teus llibres és que tu li has posat un punt pedagògic i en el final sempre hi ha exercicis per anar fent des de casa. És a dir, en el viatge d'en Gabriel Martín podem anar millorant una miqueta en funció d'allò que pensem que mos fretura més.
Exacte, sí. Home, el llibre no pretén ser una solució, jo sempre l'explico. Això és com anar a una botiga a comprar-te una jaqueta. No se quedarà millor de la màniga o es quedarà millor d'aquí del pit o que sigui, però si tu vols una cosa feta a medida, doncs has d'anar a una sastreria i fer-te-la allà, no? Doncs un llibre dona exercicis que pots adaptar, fer servir d'alguna manera, però no substitueix en cap manera una teràpia. I el que sí, de totes maneres, intento que la persona que per complementar la seva teràpia o perquè no pot fer, bueno, no pot accedir a una teràpia o perquè no la necessita i considera que amb un exercici o d'alguna manera de veure les coses de forma alternativa li podria ajudar, doncs aquí trobarà moltes eines, és un manual amb molts exercicis pràctics per fer, perquè la persona pugui, efectivament, posar-los en pràctica la seva vida i beneficiar-se del que funciona, la tècnica que funciona.
I doncs ja tenim lectura pel cap de setmana.
Exacte. Moltíssimes gràcies, Gabriel, per entrar avui aquí en aquest estudi a través d'aquesta telefonada o videotelefonada virtual. Ens ha fet molta il·lusió tenir-te i parlar amb tu de què quiere te mejor maricón i també d'aquests 10 anys també d'aquest altre llibre que també ha estat tan comentat. Moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Vosaltres, igualment.
Bon cap de setmana. I bon cap de setmana. Que cap de setmana també en Xisco i en Maria Antònia.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Companys. Ara hem de saludar els nostres companys d'esports, també. En aquest cas, en Gavi Fortesa, que aquesta setmana ens està acompanyant i ens està explicant quins són els continguts que preparen per al programa a partir de la una.
Bon dia.
Bon dia.
I d'avui tenim un Mallorca que en el capvespre se n'anirà cap a Marbella a jugar dos partits amistosos, un demà i l'altre dijous, tots dos seran oferits per IB3 Televisió, i un darrer fitxatge. En aquestes hores deu haver passat ja la revisió mèdica, és Antonio Roca, un extrem dret que arriba cedit de l'Espanyol amb una opció de compra no obligatòria i que s'afegirà a l'expedició que viatja a Marbella. El pròxim serà el porter del Villarreal, Arnau Tenas, que encara no està tancada aquesta operació, però estem pendents d'aquest Mallorca que avui viatja cap a Marbella.
Ben jovenet també aquest nou fitxatge.
Sí, 23 anys. És ben conegut de l'entrenador del Mallorca, que el va fer debutar a segona quan tots dos estaven a l'Espanyol. I estem molt pendents dels atletes que estan al Campionat d'Espanya d'atletisme i del Palma Futsal, perquè després de les 12 tenim sorteig de la Supercopa d'Espanya.
Moltes gràcies, Gabi. Al cap de setmana també fem una mica de repassada dels continguts que tenen preparats ja els nostres companys des de Menorca. Pere Gibert, bon dia, què tal, com va?
Bon dia, va bé, va bé. Avui parlarem amb en Carlos Roger, Barla Padani, de Fornells i Maria del Mar Triai, Caixera Valesa, per saber si tot és a punt per l'inici de les festes de Sant Antoni a Fornells. Avui capvespre hi ha el pregó. També conversarem amb Antoni Sansaloni, president de l'Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants, per saber com està, d'alguna manera, acollint el sector de la restauració menorquí aquest projecte de llei del tabac que té previst prohibir fumar a les terrasses. És divendres i, per tant, farem un repàs a la crònica social menorquina amb en Silvia Pons. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. També saludam Nieves García des d'Eivissa i Formentera. Bon dia, companya.
Bon dia, Joana. I nosaltres avui parlarem primer de llibres amb el poeta i periodista Julio Hernández. Després escoltarem música amb el productor i multiinstrumentista Pere Navarro. Més tard comentarem l'actualitat esportiva amb en Raúl Medrano i acabarem el programa repassant l'agenda cultural d'Idosí amb na Ivonne Aranyó.
Moltíssimes gràcies i bon cap de setmana també per tu, companya. I a Mallorca, Jaume Noguera. Demà Sant Jaume. Ja vaig dir ahir que ho recordaríem.
No ho recordava.
Felicitau en Jaume, per favor.
No
me'n
recordava. Moltes gràcies, moltes gràcies. Ja és que hi ha hagut dies que he passat el Sant i no m'he recordat. Mira, avui el dia a Mallorca felicitarem a la psicòloga Victòria Besquida, que ha guanyat un premi a nivell nacional, per fer un estudi a les escoles de Sant Andreu, on ha demostrat que estimular en els infants emocional i socialment des de menuts millora el seu rendiment cognitiu i també social. Molt interessant. Després parlarem dels gatbaires, que són taurones petits que han amollat el Palma Aquarium de nostra mà, i avui en Xavi Oliver me farà viatjar fins a Suècia a través de la seva música.
Moltes gràcies, Jaume. Demà Sant Jaume, avui Santa Cristina, passat demà diumenge, Santa Aina. Nosaltres tornem dilluns amb moltes més coses. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon cap de setmana, i gràcies per ser-hi, sempre. Adéu.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, la presidenta del govern, Maga.